El matí de Ràdio Sabadell. La recomanació.
Tota ciutat té les seves històries relacionades amb misteris, amb successos i també amb crims. Sabadell no n'és l'excepció i és estirant del fil d'aquestes històries que els sabadellencs Pedro Fernández Teruel i Diego Peñalver López, més coneguts com a Ferte i Pelo, han creat Sabadgel. Es tracta d'un recull de relats que veuen de tot aquest imaginari col·lectiu sense escatimar en elements fantàstics. Ferte i Pelo, benvinguts al matí.
Gràcies, bon dia.
D'on sorgeix el vostre interès per les històries sòrdides? Perquè en aquest llibre en trobem unes quantes.
Sí, bueno, vam començar a la pandèmia, perquè no podíem, som músics i no podíem assajar. Ah. I, bueno, a raïs d'això vam intercanviar alguns relats, no?
Sí.
Alguna cosa petita.
Sí, se'ns va ocórrer, doncs, com que ens agradava la lectura, no? Llegir històries de ficció, de terror, i escriure també, que teníem algunes coses escrites, vam dir, ostres, i si ens ajuntem i, no sé, fem algun projecte en comú? I llavors va sortir el primer llibre nostre de fa 2 anys, que es diu Recuentos, que era un llibre experimental, perquè van fer el repte de dir-nos per torns una frase i en un màxim d'una setmana havien d'haver escrit un relat cada un a partir d'aquesta frase,
sí.
I amb un estil completament obert.
Freestyle.
I sense... Sí, sí.
Sí.
I a veure què havia sortit en una setmana de la ment de cada un. Llavors,
i intercanviava... això va ser tot un descobriment per vosaltres mateixos, no?
Sí,
també?
Sí, sí, va ser tot un repte i
sí,
va passar molt bé.
Un repte, sí, perquè no fèiem coses, però no tenien una direcció clara ni no sabien si seguir, si fer una recopilació, un llibre o,
sí,
o era un hobby, no sabien.
Van decidir que, bueno, que estava quedant bastant bé i per què no fer en un llibre. Aprofitant que avui dia l'autopublicació ajuda molt a treure tots aquests petits projectes, no?
Sí.
No sé. Hi ha gent que se l'ha llegit, bastant gent que se l'ha llegit, amics i gent que l'ha comprat i els hi ha agradat. I
home,
això
sí,
ens va animar a continuar, a dir, bueno, tan malament no ho farem.
Clar, però sí, suposo sí. Que el procés d'escriptura, el primer, com que era així experimental i era un joc entre vosaltres, aquest segon, aquest Sabadgel, haurà estat bastant
Sabadgel.
Diferent, no?
Sí,
Sabadgel.
Aquest ha estat més llarg.
Vull aclarir una cosa. El nom Sabadell, com expliquem aquí a la introducció, va sortir fa quasi 20 anys, aprofitant el nom de Sabbath, com del grup Black Sabbath, no? Mm. I que tenia aquesta similitud amb Sabadell, llavors com que la TH que en anglès és D, es pot pronunciar igual.
Ah, val. És que sabeu què passa? Que ara ja potser em poso ja... mostro les meves influències, però els companys de Branca Studio sempre diuen Sabadgel, com el fent el joc de Sabadell Infern, i ho diuen així, Sabadgel, no? Llavors clar, jo he pensat, mira...
El nom va sortir... Li vaig posar jo a un festival que vam fer fa 20 anys, de grups de música, el meu grup i 2 o 3 més, i el nom tenia aquesta intenció. Llavors sí que és veritat que molta gent l'ha continuat fent servir, perquè ha sortit de xarxes, i és per això que vaig pensar, hosti, fem servir pel nostre llibre, ja que la paraula la vas treure jo, doncs aprofitem-la. Però el tema és que no és Sabadgel, perquè veritablement la intenció és que es pronunciés com Sabadell.
Vaja, jo que pensava que la part punky, encara...
No.
Perquè a més els temes que tracteu doncs són molt, molt controvertits, no? Vull dir, no sé si us vau parar a pensar de dir, ostres, com serà rebut això, o no, o us vau llançar amb tot i vau dir, mira, ja que apostem per això, ho apostem fins al final.
En un principi estàvem fent històries i vam decidir que, bueno, les històries podien ser una ciutat inventada, però bueno, aquí a Sabadell hi ha molta història i tampoc n'hi ha un llibre específicament de Sabadell que tracti això i bueno, per què no?
De fet, això ho parlàvem un dia i deien, ostres, per què estem llegint llibres de Stephen King, per exemple, no? I d'estar ambientant un llibre en Texas.
Que a més Stephen King tot passa a Maine, que és la seva ciutat.
Sí,
també,
clar, no? Històries a Maine, tal. No coneixes la ciutat, però tu a la teva ment te la imagines, no? T'està explicant un edifici alt, tal, te la imagines. Doncs aquí sí que segurament si el llibre el llegeix una persona de, jo què sé, de Sevilla, no situarà físicament els carrers, però des d'aquí sí.
Qualsevol de Sabadell.
Llavors era, una intenció de posar Sabadell, no?, en el mapa de la ficció, de terror.
De fet, això que dius dels carrers és una de les coses que m'ha cridat l'atenció perquè sou molt explícits en on passen les coses, no? On passen,
sí,
els relats,
clar,
no? Que si la plaça,
sí,
del Pi, que si Can Urià, que
sí,
si
exacte,
la,
sí,
plaça,
sí,
del Mercat, no? Clar, la Torre de l'Aigua...
Les històries són inventades, però volien que l'ambientació fos real.
Però tenen un fons d'història real, perquè al Mercat passaven coses...
I... El tema de les bruixes és veritat.
Sí, i bueno... Lo de l'església, els carrers que hi ha... o sea, tot això és basat en una
en històries
realitat,
que ja havíem escoltat.
Una història real.
Això dels fantasmes en escoles, van canviar els col·legis.
Clar,
no són,
sí,
els mateixos que d'històries, sí, que de veritat han passat en... O diuen que han passat, no? De fantasmes a Sabadell. No són aquests col·les, però bueno, era una història molt semblant. Però vam afegir nosaltres la localització que volíem.
Com ha estat el procés de documentació? O sigui, sí que són històries doncs fictícies, però com comentàveu, us baseu en altres històries. Us heu basat en l'oralitat, en el que us ha arribat, o també heu fet una mica d'escarbar i de buscar i de mirar què s'ha publicat també de Sabadell...
Bueno,
o aquestes rutes que hi ha de misteri,
sí,
també a la,
sí,
ciutat, que
en
alguns casos he vist un,
sí,
ressò de dir, ui, això em sona de la ruta.
Hem
no?
fet alguna ruta, sí, sí.
L'has fet, tu?
No l'he fet encara, sí, però els companys de l'Isabadell sí, i me l'han explicat, no? I
sí,
és una de les coses que tinc pendent pel Quimèric, no?
És interessant, sí.
Quan ho facis, veuràs que hi ha alguna coseta d'aquí que sí que està agafada o relacionada amb històries que t'explicaran allà. D'altres, no. Escollíem nosaltres el lloc i inventàvem la història, perquè a Torre de l'Aigua no ha passat les coses
no,
que expliquem.
No, encara,
Torre
no, encara.
Encara no, però és veritat. O sigui, la Torre de l'Aigua té una cosa...
Té misteri.
Té un misteri, sí.
No? De fet, ara que estem parlant de Torre de l'Aigua, entrarem a una mica als temes dels relats, no? Però el de la Torre de l'Aigua és un relat futurista, passa el 2068, si no m'equivoco.
Bueno, ja quasi
sí.
Està aquí.
Clar,
el d'ell sí.
Sí.
I el meu és tot el contrari. Vaig agafar la història de la Torre de... Ah, no. Perdona. M'estic confundint d'història.
Bueno.
La seva és futurista i la meva és més un tipus d'història Lovecraft, total.
Clar, però futurista. A veure,
sí.
com t'imagines tu el Sabadell d'aquí 30, 40, 50 anys? Perquè en el que mostres tu la història,
sí,
és una mica pessimista, no?
Bueno, és la impersonalitat.
És okay.
Sí, la impersonalitat total de la gent i que no hi ha res, no? No hi ha una cosa que n'hi ha ara, però bueno, és una evolució una mica rara, no?, que té la ciutat, però bueno, no significa que sigui realitat. O sigui, és una visió que pot ser sí o pot ser no.
El que passa que les visions dels autors solen tenir un mirall en el que estem vivint, no? I,
sí, clar. O sigui,
i hi ha una voluntat també, no?, de reivindicar.
La referència és el que tu vius i el que notes, no? Entonces, jo noto aquesta sensació, però bueno, tampoc significa que la meva visió sea la bona o mala. O sea,
te la comprem,
sí,
perquè clar,
bueno, però
hem de fer un pacte amb l'actor autor, no?
S'ha de vigilar les relacions que estem tenint, sobretot, i canviar-les una mica. O sea, jo crec que
en el fons, com a lector, jo com a lector del relat del Pedro, veig una crítica, no?, de tema
pues
social.
Crítica, sí.
La història és ficció total. O sigui,
home, sí,
òbviament.
Totalment,
sí, ficció. Però si hem de buscar un rerefons en la història, no?, un per què, bueno, ell t'està explicant veritablement en què s'està convertint la societat.
Sí, clar, és un reflexe.
Una
però...
societat que trenca vincles, no? Que
sí, sí,
és molt individualista.
Sí, totalment.
Això que deien que el Covid no, ens deixaria el millor de nosaltres. Si és això,
sí,
si no, això és
el millor,
de nosaltres...
Ja anem bé.
Sí, tela.
No, ha deixat això una societat una mica distanciada i que no es troba. Jo crec que no ens trobem.
A veure, la societat que presenteu en tots els relats, la veritat és que... No agrada, no? Vull dir, són... Anem a temes, va. Al principi ja és molt punyent, perquè comenceu amb dos relats relacionant suïcidi i abusos sexuals en la família.
Primer hi ha una petita carta.
Bé, a part de la carta...
Això va ser una ida de olla, total.
Bé, però sí, com que ve després del pròleg, que expliqueu d'on surt això, doncs ja és, no desentona.
Sí, sí.
Però, a veure, suïcidis i abusos. Sí, dos temes que normalment són completament silenciats, molt controvertits, que la societat potser fins i tot no està preparada ni per mirar a la cara aquesta realitat que està tan estesa, ni per parlar-ne, i vosaltres feu pam, i ho deixeu anar allà. Com va ser que us plantegéssiu escriure sobre això?
Bé, perquè són... Són realitats que ningú toca i que passen pel, per baix, no? de la conversa de tot. Llavors s'ha de posar a primer pla perquè això és una veritat. O sigui, això passa.
I les estadístiques demostren que sí, no?
Passa i ningú parla i, ningú, i si no es parla no es pot arreglar. Llavors s'ha de posar...
Tampoc solucionarem nosaltres res escrivint això, però sí que era una manera de... Ja que la gent li ha cridat l'atenció la temàtica de ficció, no? Fantasmes i tot això, per què no enllaçar-la amb un tema real, com pot ser... Va, faré spoiler, va. El suïcidi d'una noia per haver patit abusos i que els ha mantingut en silenci fins que no ha pogut més. És molt dur, la veritat que és molt dur. I era una manera de reflectir el relat que això passa i que només el cercle més estret, no? de la víctima, no? Els seus amics del col·le o tal, tenen constància d'això i que no es fa saber fins que ja és tard.
I també fem una justícia, no, allà, que...
És la vostra manera de canalitzar aquesta situació que genera molta frustració, molta ràbia, no?
I, però teníem que fer una justícia potent i que ojalà...
La que ens agradaria.
La que ens agradaria, clar.
Sí.
Abans ja ho insinuàvem que els temes han anat enllaçats, no? Que tracteu un tema i feu cada un la vostra visió. Com els heu triat, aquests temes?
Bueno, vam triar varis més que es van quedar fora, però és s'havia de parlar de...
Puc dir que en aquest primer dels suïcidis, en aquest sí que és el que molta gent ens ha dit, ostres, aquests relats són molt semblants, perquè potser sí que tenien clar de que havien de tractar aquest tema. Coincideix inclús el nom de la protagonista.
Sí, jo per un moment vaig pensar que era una mena de seqüela-prequela, al principi, perquè el dir-se igual la protagonista...
El van plantejar així i potser ja era tard per canviar-ho, van dir, ho deixem així, ha sortit així, ho deixem així. Però sí que la resta tenien clar de en quina localització havia de passar el relat.
Ah, sí, parteix de la localització,
Sí, parteix d'aquí i llavors cadascú escollia què passava allà. Perquè aquest del col·le sí que tenien clar de manifestar el tema dels abusos. I ho tenien tan clar que s'havien d'assemblar sí o sí.
L'època també. Vam escollir jo l'any 80, però tu més tard.
No sé si el triar també anys 80-90 també és per posar una mica de distància. Perquè, clar...
O per poder escriure millor el col·le, perquè era l'època que vam anar.
Clar.
Si heu triat a la vostra escola.
Sí.
Així puc parlar de que el conserge ja vivia dintre del col·le i tal, cosa que ara no, però llavors sí.
M'agradaria saber si el conserge ha llegit el relat.
Bueno, els noms són ficticis, eh? No és...
No, ja sé.
Si hi ha un senyor...
Però si el conserge
Lluís,
sap que ets tu, no?
No.
Bueno, també ho advertiu a l'inici de...
Sí.
Passen fets paranormals al lloc d'on viviu o al costat de casa vostra...
No us espanteu.
No passa res.
Després hi ha la temàtica dels fantasmes, que ja ho apuntàveu abans, no? No sé si també són històries que la gent... diu, no?, que els hi han passat, que ho han viscut i que teníeu ganes de dir, mira, si creus, t'estic fent una història d'algo que te pot haver passat i si no hi creus, doncs és una història fantàstica, no? O sigui, està en aquella mena de limbo.
Teníem
per...
aquesta llibertat, sí.
Clar, no sé si precisament vosaltres n'heu sentit moltes d'històries de fantasmes i...
Sí,
bueno, sí, alguna.
Vinculades a la ciutat.
Sí, bueno, de la gent que coneixem, que viuen aquí. Moltíssima gent els hi ha passat cosetes.
Ah, o sigui que això ja ho heu volcat en els vostres
sí,
relats.
Sí, clar, mica, clar.
Tranquil·lament, no? Mm-hmm. També dediqueu un parell de relats a màgia i a rituals.
Sí.
Creieu que se n'han fet gaires de rituals aquí a Sabadell?
Es fan de... Però no són d'embocadors. No. Jo no crec...
No donen el resultat, perquè t'han a preguntar, escolta, aquest ritual
del
cementiri...
El meu sí que dona resultat, clar, sí, home.
Digue'm com es fa, perquè...
El Quillo sí que va.
No, ell ho va enfocar aquí una mica més en un tema...
Home, acaba bé amb la qual cosa.
Sí,
però és més d'humor, aquest humor negre. I aquest sí que era el que jo el vaig ambientar en un relat de gòtic, no sé. Volia aprofitar perquè també surt aquesta casa que hi ha al carrer...
Darrere la plaça Mercè.
No me'n recordo, perdoneu-ho.
Sí, que recentment ha estat ocupada.
Sí.
Que dius, ostres, he perdut l'oportunitat de poder fer alguna cosa allà.
Aquella casa té un misteri especial, no?
Sí,
tantíssimes
sí.
dècades tancada, que vaig pensar, abans que la tirin a terra, dedicar-li un relat. I la vaig juntar amb el tema del cementiri, per això la vaig portar al tema, bueno, un ambient gòtic, no? El ritual, que el ritual surt veritablement en un vídeo de YouTube que van trobar.
Sí, hi ha un tio que...
Sí, però al final, les dedicatòries i tal, van dir, volem agrair aquest home, és molt desconegut, però no sé, el Pedro el va trobar.
El Joan Tudela, es diu.
I van dir, ostres...
Dius, el desconegut que tu vulguis, però ja m'has donat xitxa pel meu relat, no?
Sí, aquest ritual, bueno, algun dia el provarem.
No, bueno,
home, sí, mira.
Sí, està basat, en una experiència de YouTube, però, clar, li hem donat la volta, perquè no és del tot copiat, no? És una cosa que ell diu...
Per si de casa algú
no,
se li acut fer-la, no?
No.
Que la facin.
Bueno, sí,
si està a YouTube...
Sí. No, però es pot fer.
Sí.
Clar,
no.
En el cas d'aquest relat en concret, va d'un home que s'ha quedat a l'atur i que la seva vida perd el sentit, no? I jo crec que molts lectors ens podem veure reflectits en el fet de dir, ostres, tant que he bolcat en la meva feina, ara sense res perdo la identitat, no?
Clar.
I com és reconstruir-se? L'únic que, clar, ell busca una via ràpida. A la vida real potser no és tan ràpid reconstruir-se, no?
Bueno, però ell ho aconsegueix... Se'n refia de la bruixa.
Desesperació, no?
Sí.
Per reconduir la teva vida.
Però, bueno, sí, són coses que tu, tothom que estigui a l'atur o pocs diners...
Pot tirar d'aquest ritual, qui sap, no?
Pot tirar d'aquí, sí.
Amb la broma, qui no li ha passat, no, això?
Sí, i qui no ha picat en això, també.
Bueno, clar,
sí. El que no ha passat tan sovint és que tinguin èxit.
No estem dient amb això que el ritual sigui fiable. No. Que existeix.
A ell li funciona. Al protagonista li funciona.
Jo crec que si el fas, jo crec que funciona.
Sí. I a l'altre també, a la darrera també li funciona, però de manera equivocada.
Sí, que això ja costa una mica més de... Quin balanç feu d'aquesta experiència d'haver escrit aquests dos llibres junts i de l'impacte que està tenint, no?, la gent que, doncs, com dèieu, no?, de dir, mira, ha agafat el llibre, se l'ha llegit d'una sentada, no?, el tornarà a llegir, a agradar, no?
Bueno, aquí en Sabadell volíem fer un llibre dedicat a la ciutat que hem trobat que no n'hi ha i ho hem fet com si fos una... aquesta vegada com si fos una sèrie i com si fossin capítols per fer una sèrie de Netflix o del que sigui.
Doncs escolteu Netflix, teniu aquí una promoció.
Bueno, sí, el que passa que no volen res, no admeten res.
Ja arribarà, quan tornin a tenir pasta
però que estava, disponible. Ho hem pensat així, no? I que, bueno, que Sabadell també s'ho mereix alguna cosa.
Doncs moltes gràcies a Pedro Fernández Teruel, Diego Peñalbert López, Ferté i Pelo, per passar pel programa al matí i
gràcies.
Deixar dit a l'audiència que tenim dos llibres que ens heu portat, que sortegem. Per tant, persones que esteu escoltant la 94.6, podeu trucar al telèfon del directe o podeu escriure al correu del programa a xarxes socials de Ràdio Sabadell i us farem arribar aquest llibre. Gràcies per venir i volíem aprofitar, ja que hem estat parlant de bruixes i de màgia, per escoltar una cançó que parla precisament d'això, una cançó clàssica allà de Mago de Oz, La Cantiga de Brujas.
Asómate, no es la aurora, ya bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer, se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó, cuenta una historia, un juglar y su voz.